Aquí Catalunya. Amb Guillem Favó.
Mira, oye puta los moros.
Han venido a trabajar, nos ayudan muchísimo. Yo creo que lo necesitamos porque esto es un pueblo que al final se dedica a la agricultura, sector primario.
Nosotros queremos vivir aquí tranquilo y que vamos a ver que se ha convivido desde que yo era pequeña. Yo he nacido con marroquí y no ha pasado nunca nada.
No veo normal todo lo que se está haciendo. Que venga gente de grupos políticos, que venga gente que aproveche en estas situaciones.
Són els veïns de Torre Pacheco, alguns dels quals parlant de la gent que ve de fora a tiar aquestes caceres de migrants convocades per grups ultras a través, sobretot, d'un canal, d'un chat a Telegram anomenat Deport Them Now. Podem saludar a aquesta hora del matí el Xavier Rius, és periodista expert en extrema dreta. Professor, bon dia.
Hola, bon dia.
Un dels grups assenyalats, ara fa una estona he entrat a Telegram, he buscat aquest grup i et surt un missatge en el qual et posa doncs, que aquest grup ha estat tancat perquè difon missatges d'odi, és literalment, llegeixo, va ser utilitzat per difondre crides a la violència. Xavier, què sabem d'aquest grup Deport Them Now?
Aquest és un grup creat fa uns 7 o 8 mesos que té algun dels dirigents a Catalunya i que és una reencarnació més de la galàxia de grups ultras o neonazis que hi ha a l'estat espanyol, però de fet no és el grup més potent.
L'espanyol no és el més fort.
No. El que és veritat és que han anat teixint una red de Telegram i un Instagram, que l'Instagram fa una estona encara funcionava, ara no sé si encara ja està tancat, i cridaven a respondre amb una paraula que jo no la vull normalitzar, que és salir de caceria, però, de fet, hi ha molta més gent a darrere. Els grups més forts que neonazis, per exemple, un nucli nacional tenia un acte a Madrid i s'hi van fer tuits, però ells no hi van participar, no. El curiós d'aquest grup que té gent a Catalunya, perdona un moment, ara, doncs era que ha estat convocant amb Vox, i no un dia, ni dos, ni tres, sinó des que està actiu. El 26 de març va convocar una concentració contra els centres de menors a la plaça Kennedy de Barcelona sobre Francesc Macià. El 22 de març una manifestació amb Vox a Terrassa i el 6 de maig va convocar aquest grup amb Vox a Mataró. No és que Vox convoca i darrere hi van uns que van... No. El banner, la convocatòria, era contigua, no? És a dir, que a Vox no li molesta tenir aquests companys de viatge. I, a més, esclar, tot això s'ha d'entendre que, a més, Vox, igual que no té executives autonòmiques perquè no vol barons territorials, només té presidents provincials nomenats cedits per Abascal, tampoc té joventuts, perquè no vol l'Abascal. Llavors, al no haver-hi les joventuts de Vox...
Fan aquesta funció.
Els grups més joves de simpatitzants o militants troben empara amb altres grups a vegades més radical. Ho vam veure, per exemple, amb el tema de solidaritat ajuda per la Dana de València, els grups aquests de neonazis de Nucli Nacional o altres de Madrid o València Ciutat recollien menjar juntament els neonazis amb els joves de Vox, anaven amb la mateixa furgoneta o al mateix local. Llavors,
em recorda a Hogar Social a Madrid.
No, l'Hogar Social ja no existeix. La seva reencarnació seria...
Però dic que també es dedicava a fer aquesta recaptació de...
Sí, però l'Hogar Social ja no existeix i l'Hogar Social no anava amb Vox. En canvi, Nucle Nacional ja no hi ha estat a manifestacions seves i Vox, els mateixos joves de 17 anys o de 22 que van a actes de Vox van a les manis de Nucle Nacional. Casualment, Vox no té joventuts, però cada vegada l'Abascal nomena direcció que li faci menys nosa i té apartat l'Ortega Smith i molta gent ha marxat i va nomenar amb portaveu de joventut a la diputada del Parlament, Júlia Calvet.
Xavier,
portaveu de joventut a nivell d'Espanya amb una diputada que viu a Barcelona i ha d'estar al Parlament és com dir sigues portaveu però no vinguis a emprenyar gaire per aquí.
Xavier,
no?
t'interrompo un moment.
No li molesta aquesta connexió amb els grups, amb els neonats.
Ara proseguim amb la conversa, Xavier, perquè tenim connectat el periodista de Ràdio Múrcia de la SER allà, el Juanjo Asensio. Juanjo, compañero de la SER, buenos días.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
Perdona la demora, ara continuem la conversa amb el Xavier Rius. Quería que nos contaras cómo fue la concentración de ayer, un fracaso. 150 personas en la plaza. Siendo generosos, amo las tiras, dèiem a primera hora. Y los vecinos, y eso me parece relevante, dando la espalda a esos llamamientos.
Sí, la verdad es que los vecinos de Torre Pacheco, están ya bastante hartos, ¿no?, de todo lo que está sucediendo en la localidad, porque están viendo que están en el foco informativo, no ya solo nacional, sino a nivel internacional, por una serie de circunstancias, por una situación que ellos no han generado, ¿no? Y es que insisten en que son estos grupos organizados los que vienen de fuera de Torre Pacheco, pues para organizar todos estos disturbios, para generar esos discursos de odio, que son los que están pues ahora mismo alterando los ánimos ahí en la localidad. Mira, por ejemplo, eso era lo que esta misma mañana nos contaba un vecino de Torre Pacheco llamado Moisés.
Bueno, ahora mismo está un pueblo tranquilo. Esto que lo ha revolucionado gente de fuera, esto no es de aquí. Los de aquí hemos convivido con ellos estupendamente toda la vida.
Sin problema, ¿no?
Sin problema ninguno. Si se van los que no tienen que estar aquí, ¿por qué no viven aquí? Tú que vienes a armar follón al pueblo que no es tuyo. No pasó nada. Hablaron los que tuvieron que hablar, que buscan su voto, buscan sus cosas y ya está. Pero es por eso por lo que han venido, no han venido por otra cosa.
Muy significativo. Hablaron los que tuvieron que hablar a buscar su voto. Hablaron y se fueron. O sea que la verdad es que vemos que toda esta situación está totalmente politizada y sobre todo, pues bueno, los discursos, ¿no?, de los grupos ultra, de los partidos de ultraderecha, son los que han llevado a toda esta situación. Uh-huh. Y como decimos, los vecinos están totalmente hartos, están hastiados, están cansados de esta situación. Otro vecino, por ejemplo, Ayub, ¿sí?, él es camionero, tiene 38 años, es musulmán, y dice, es que yo nací aquí en Torre Pacheco, yo es que me he criado aquí, yo es que he ido al colegio aquí, y claro, decía, no entender todo lo que está pasando en la localidad.
Bueno, yo he sido de aquí del pueblo toda la vida, he nacido aquí, antes era tractorista y yo qué sé, me he crecido aquí con todo el mundo. He estudiado desde parvulito, he nacido aquí. Entonces no sé el odio que hay de repente hacia nosotros. Yo sé que no son los del pueblo, pienso y quiero creer que no son gente del pueblo.
Ahí Ayub insistía en que no es gente del pueblo, ¿no?, la que está liando toda esta circunstancia, toda esta situación en Torre Pacheco.
Vale la pena recordar que todo esto, lo que ha desatado esta situación, es una agresión a un vecino, ¿no? Ha habido una oleada de desinformación muy importante, una agresión que habría cometido una sola persona, ¿verdad? Porque se habló de un grupo, pero eso no está claro todavía.
Claro, además, hoy, este miércoles, se cumple una semana de esa agresión que sufrió Domingo, este vecino de Torre Pacheco, como decías, de 68 años, uh-huh, y el presunto autor material fue detenido, recordamos, en Herrentería, sí, ¿no?, en Guipúzcoa, sí, cuando intentaba presuntamente marcharse a Francia. Además, resulta que esta persona, el presunto autor material de esta agresión, no es residente en la localidad, en Torre Pacheco. Claro, la investigación está intentando aclarar qué es lo que hacía en este pueblo, por qué se agredió y qué fue lo que motivó a esa agresión a este vecino. Junto a esta persona, a este presunto autor material de esta agresión, hay otros dos detenidos, pero han sido detenidos como cómplices, uh-huh, ¿no?
No como autores materiales.
En este caso, información, claro, por ocultar la información, por facilitar la huida de esta persona de la localidad y por intentar también eliminar pruebas que pudieran acusar a este detenido.
Pues Juanjo Asensio, compañero de Radio Murcia, muchísimas gracias por toda esta información. Para hoy y mañana sigue habiendo convocatoria de por Demnau.
Sí, martes, miércoles y jueves eran los días marcados, ¿no?, en esos grupos de Telegram, en esos grupos de redes sociales para realizar esas convocatorias de protesta, de repulsa contra la violencia. Pero claro, recordamos, se trata de una violencia que vinculan directamente con el fenómeno migratorio. Y entonces, pues estamos a la espera de los acontecimientos aquí en Torre Pacheco, compañeros.
Juanjo, compañero, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo estos días intenso en Torre Pacheco, justo lo decías. ahora se cumple una semana de esa agresión, que ha sido un poco la excusa para grupos de fuera para organizar follón en esta localidad de 40.000 habitantes de Murcia. Muchísimas gracias y buenos días.
Gràcies, un abraço, bon dia.
Xavier, torno amb tu. Ens has fet ja un retrat d'aquest grup de Podem Nau. Ahir va haver una detenció del suposat líder que hauria cridat a la cacera de les persones magrebines. A Catalunya, per tant, entenem que aquesta plataforma hi té una part central, no sé si hi té aquí l'epicentre.
Bueno, sí, aquest grup tenia... On s'ha manifestat i penjava fotos a Instagram i a Telegram, uh-huh, era a Mataró, a Terrassa, a Barcelona i a altres llocs, diguem, de la demarcació de Barcelona, que era d'on eren molts d'ells, que nosaltres són més de 12 o 15 persones. Però el rellevant era que es manifestava, havia fet manifestacions fa diversos mesos, com la de Mataró, que hi havia la diputada del Parlament, Mònica Lora, al seu costat. I, esclar, fixa't, vol dir expulsem-los, deportem-los ara. I això passa, casualment, que ha sigut uns dies després que la portaveu de demografia i de polítiques socials de Vox, la diputada Rocío de Mer, aquesta diputada va fer aquestes declaracions el dilluns de la setmana passada, dient que haurà que expulsar o remigrar a 8 milions de persones. Llavors la Bascal va dir que no ho havia dit, que ho havien matitzat, i tampoc sabem si això va ser una provocació, no, perquè explico. Vox, que funciona totalment piramidal, després de carregar-se ja l'Ortega Smith i l'Espinosa de les Monteros i altres, hi ha el diputat madrileny José Antonio Fuster, que és el portaveu nacional. Aquest diputat acostuma a intervenir a la seu de Vox cada dilluns al migdia. Alguna vegada intervé la Bascal. I aquest dilluns passat, diguem, fa 9 dies, cert? No abans d'ahir, no va sortir ni la Bascal ni el José Antonio Fuster, el diputat, sinó la Rocío de Mer, la portaveu d'immigració, de demografia i polítiques socials. I llavors va ser com va començar, que la situació era molt greu, i no, va dir que no seria fàcil, és muy complejo, veré que expulsa. Hay 8 millones de immigrantes i la majoria hauran de ser expulsats. En el moment que una líder del partit diu això, obre's una caixa. I és clar, el que no, jo parlant amb gent no sabem si va ser ella que va ficar la pota i se li va anar allò dels 8 milions, o va ser l'estratègia del Trump de dir-la com un campanar, com amb el dels arancels, per a la setmana següent a rectificar o no rectificar. No?
El Xavier que està explicant... Perdona, Xavier, perquè els oients no es perdin, que estàs fent referència al que va dir Vox d'expulsar fins a 8 milions d'espanyols.
Sí, no d'espanyol. Bueno, sí, d'immigrants, que va dir que alguns hi ha nacionalitat espanyola. Perquè serien segones... Això va dir la diputada Rocío de Mer el dilluns de la setmana passada amb la roda de premsa que fa el partit cada dilluns, i aquesta vegada no hi havia ni el portaveu, José Antonio Fuster, ni hi havia la Bascal. Amb la qual no sé si ja la van posar en ella perquè fes així generés una polèmica, que és el que va aconseguir... O si ja va
escalfa els ànims. Xavier, el que ha passat a Torre Pacheco, creus que ho viurem a Catalunya en algun moment?
A veure, a Catalunya, afortunadament, i a la majoria de llocs de l'estat d'Espanya, quan hi ha hagut incidents d'aquest tipus, no hi ha hagut una resposta. És a dir, hi ha hagut situacions molt greus, com per exemple els atemptats de l'11M dels trens a Madrid fa 21 anys i ningú va sortir l'endemà a cazar marroquíes, no? I quan va haver-hi el de Ripoll, el Verdó, els atemptats de la Rambla, ningú se li va acudir anar a casa. Ah, tal. Això ha sigut una estratègia, primer de dir que...
Segurament, aleshores, l'extrema dreta no tenia el pes que té ara, a l'hora de tirar el foc.
La cobertura que el tercer partit polític d'Espanya, Vox, pugui dir que se'ls ha d'expulsar a tots, no? Però jo vull dir, encara que s'hagi detingut en aquests de Mataró, a xarxes, molts dels que van anar aquestes nits a Torre Pacheco a liar-la a la nit, vull dir, eren simplement ultres de València, ultres de Múrcia, vull dir que van anar-hi, no tenien per què tenir vinculació amb The Podem Nou, que el que sí que tenia aquest grup és un grup de Telegram molt potent amb molts seguidors. Llavors, això passa sobretot al cap de setmana i altres grups que estan a Madrid fan tuits donant suport, però ells no hi participen perquè estaven a Madrid el cap de setmana passat, diguem. No estava previst i no hi van anar.
Xavier Rius, periodista, expert en extrema dreta, ha escrit llibre sobre Aliança Catalana, sobre Vox, és un gran expert en la matèria i avui ens ha fet una radiografia partint del que està passant de la situació a Torre Pacheco, també però amb aquesta derivada catalana, amb aquesta detenció que vam conèixer ahir a Mataró, un dels suposats líders d'aquest grup de Deport Dem Nau. Xavier Rius, professor, moltíssimes gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia a vosaltres.